Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Recordo perfectament la primera visita a un mercat català quan vaig arribar aquí per estudiar fa 26 anys. Venia de Borriana, al meu poble, Castelló, i recordo un cert pànic a que no m'entenguessin quan anés a comprar. És per això que automàticament, en un exercici disciplinat d'adaptació al medi, vaig deixar de dir paraules com safanòria, bajoques, creguilla, llentilles, tomata, encisam, meló d'Alger, bresquillo o albergina, per passar a dir pastanaga, mongeta tendra, patata, tomàquet o llenties. Per això aquesta setmana m'ha agradat saber que el diari VilaWeb ha posat en marxa una nova edició del seu joc Què sé jo, dedicat a conèixer els noms de les hortalisses en els diversos parlars i descobrir, com diuen ells, que hi ha més, per exemple, de mitja dotzena de mots als Països Catalans per anomenar el tomàquet. Tomaca, tomàtic, tomàtiga, pomata... Amb els anys me n'he adonat que no estic, de fet, massa orgullosa d'haver abandonat les meves paraules valencianes per les del català central. No sé si faria el mateix ara, segurament no. Oportunitat perduda per eixamplar allò que en diem la riquesa de la llengua catalana, que, mireu, en contra del que podria semblar, jo cada vegada trobo més orgullosa a les xarxes. La lingüista Carme Junyent deia que internet és una oportunitat perquè les llengües i totes les seves variants s'expressin lliurement. Tothom hi pot ser de la manera que vulgui, deia ella.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Molt bé. Escolta'm, endavant, eh?
Ja rius, ja rius,
el dia que vulguis tornar a sortir de l'armari i tornar a dir safanòria i batxoques i creguilla.
Tothom trucant, no?, al telèfon de Catalunya Ràdio. Algú ens pot traduir tot això?
On és la Paula? On ha anat la Paula? No, no, doncs endavant, eh?
Ho has entès tot, per això, no? Hi ha alguna que se t'ha quedat, aquestes que he dit?
No, tot no.
Quina no has entès?
Safanòria...
Pastanaga.
He deduït que era pastanaga batxoca. És la mongeta tendra.
Mongeta tendra, sí.
Creguilla, no, aquesta no.
Patata.
Creguilla és patata?
Sí.
La llentilla, creguilla. Sí. Tomata, encisam, no. Entenc que és enciam, però sí. Tampoc l'havia sentit mai.
A vegades girem consonants, que no té massa... Però sí, així és.
El bresquillo, en aquest programa vaig aprendre que era el préssec.
Era el préssec, molt bé.
Sí, l'albergínia.
L'albergínia.
I el meló d'Alger.
És el meló vermell, com
el petit aquell.
La síndria.
Sí, sí.
No,
ah,
no, petit,
la síndria,
no,
meló vermell. Ningú li ha dit mai a la vida meló vermell a la síndria.
És que no em sortia síndria, jo ja meló d'Alger, meló d'Alger. Ai,
doncs,
no és bonic tot això?
Sí, no. A partir de diumenge que ve...
Ja ho farem tot com
Paula
cal.
Paula Molés, versió valenciana. A Catalunya Ràdio.
Aquí convidem avui de moment el restaurant caníbal i si pugui ser que ens entenguem tots, va.
Els pescadors catalans.
Ah, sí, suposo, mira, que aquesta hora, sent diumenge a l'hora que som, podran venir.
Sí. Els convidem perquè han hagut de tornar a aixecar la veu. Dilluns van fer vaga en una setmana tensa pel que fa a vagues encobertes i queixes diverses, però el que deia, dilluns passat els pescadors van fer vaga per protestar contra les noves mesures administratives que els imposa la Comissió Europea.
Sí, amb la Comissió Europea no en sortim d'una, que ja caiem en una altra, eh?
Sempre estan a punt per tocar el que no sona. I sembla que té predilecció pel sector primari. Aquesta vegada carrega els pescadors amb tasques burocràtiques que s'han de fer a l'embarcació a alta mar. O sigui, per exemple, redactar un informe amb les espècies capturades aquell dia. Els ho fan fer abans de desembarcar, ja. En lloc de poder-ho fer després al port amb tota la calma i la tranquil·litat. O un altre, pesar el peix capturat també a dalt de l'embarcació i no al port.
Mesurar-lo, jo els he vist mesurar-lo. Tot això, posar-ho a l'ordinador. N'hem vist algun vídeo aquests dies a les xarxes socials amb pescadors i pescadores escenificant tot això i, escolta, semblava més un gag que no pas una altra cosa, eh? Els pescadors, òbviament, argumenten que les barques no estan preparades per poder fer tot això i que, per tant, aquestes exigències no són realistes.
I amb totes aquestes protestes a la maleta, els pescadors s'han reunit a Madrid amb representants de la Secretaria General de Pesca, que s'ha s'ha compromès a rebaixar aquestes exigències de la normativa europea. Veurem com evoluciona la cosa.
Sí, i de taló de fons, tot això, doncs l'acord de Mercosur, que sí. Com ho tenim, això, a veure,
passa... Un acord que, de moment, s'haurà d'esperar per fer-se efectiu, perquè el Parlament Europeu ha convingut portar aquest acord entre la Unió Europea i Mercosur a la justícia europea perquè en valori la legalitat.
Ah, i mentre la justícia no es pronunciï, què fem?
Doncs mentre no es pronunciï, no hi haurà acord, cosa que no pot fer més feliç el sector primari català, que recordem us va posar en peu de guerra contra aquest pacte comercial.
Sí, fantàstic. O sigui, celebrem que de moment no tenim més Mercosur.
No.
A què convidem els pescadors catalans?
Bé, jo els convidaria que em fessin la declaració de la renda a alta mar, ja que hi som, però com que no ho trobaran bé, i jo tampoc,
no.
Els convidem el que vulguin,
no
que vinguin i estan convidats.
Qui més convidem avui al restaurant Caníbal?
Doncs m'agradaria convidar un avantpassat meu de fa, posem per cas, 2.500 anys.
2.000, o sigui, un rebesavi, sí. Com a mínim.
Sí, com a mínim. M'agradaria convidar-lo i que m'expliqués si fa 2.500 anys, a l'edat del ferro, les persones que vivien al voltant del Mediterrani feien una dieta mediterrània tan rica com asseguren uns investigadors.
Ah, home, sí que seria interessant saber-ho. Sí, jo ho voldria saber.
Aquests investigadors italians han fet una anàlisi de tallat de les dents de diverses restes humanes trobades al jaciment de Pontecagnano. Això és al sud d'Itàlia, prop de Nàpols.
Itàlia, sí.
Sí, prop de Nàpols. I de l'anàlisi han conclòs que els habitants de la zona tenien una dieta més aviat variada gràcies al contacte amb altres civilitzacions del Mediterrani.
Ah, val. Sí, el contacte amb altra gent sempre enriqueix gastronòmicament, també.
I és per això que els investigadors han trobat a les dents restes de cereals, llegums, fibres vegetals i llevat.
Ah.
Això revela d'entrada que aquella gent consumia de forma habitual menjar i beguda fermentats.
Ah, o sigui, pa i cervesa.
Per exemple, pa i cervesa a l'edat de ferro.
Això segur, ja,
sí,
no?
Devia ser un pa i una cervesa una mica primitiva, però...
Sí, i uns cigrons i ho tenim, això,
de tot, de tot.
Perfecte. Mira, l'arqueòloga Sandra Lozano, que ens visita sovint, vindrà en un parell de setmanes, escolta, li preguntarem tot això, I si al final ve aquell teu, o sigui, el teu avantpassat de fa 2.500 anys, ja que el convidem...
Home, jo hi trobo faltar un entrecotet a l'anàlisi de les dents i crec
no
i estic bastant convençut
això,
no surt, no surt, no, no surt,
ah,
no surt.
I llavors?
Per tant, no, el convidaria que el tastés.
Va, clar,
home,
clar.
Segur que li agrada.
Faries canviar la dieta.
Sí.
I encara tenim un últim convidat.
Jo convidaria l'Adrià Bexen.
Bexen.
Un nom que segur que he pronunciat malament.
Jo no el conec. Qui és l'Adrià?
És el guanyador de l'any passat del concurs de menjar calçots, perquè avui se celebra a Valls la 44a edició de la Festa del Calçot. Podríem dir que és la calçotada nacional de Catalunya. Ara que ja se n'estan fent per tot el país. De fet, a aquesta hora s'està fent el concurs d'aquest any de menjar calçots.
Ara mateix,
Ara mateix.
Ha començat a la una del migdia. Sempre m'impressiona veure la quantitat de calçots que es poden arribar a cruspir als participants.
El guanyador de l'any passat va menjar-se'n 195, que pesaven 3 quilos, 275 grams aproximadament.
195, però en quant de temps, això?
Doncs en 45 minuts.
En 45
és el temps
minuts.
Reglamentari que tenen. 45 minuts, 195 calçots.
I, per cert, no sé si sabies que l'Adrià Werksen és enginyer, però és fill de digestòleg.
Bueno, doncs deu saber el que fa.
Sí.
No? Recordem que el calçot de Valls té indicació geogràfica protegida, engloba les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, que és una zona on s'hi produeixen anualment uns 20 milions de calçots.
Oh, que boníssims. Per cert, coincidint amb la Festa del Calçot de Valls, s'acaba de publicar, interessantíssim, el gran llibre de la calçotada, que el publica Cossetània, i recull, diuen que serà el llibre de referència de la cultura del calçot, una obra col·lectiva amb 19 autors. Escolta, ganes de llegir-la.
Sí.
I quan vingui el guanyador del concurs de menjar calçots... Pensa-ho bé, que el convidem.
Jo el convidaria una camamilla o alguna cosa que ajudi a fer la digestió, que bueno, pot demanar consell al seu pare.
Sí, al digestòleg.
Exacte.
Clar. Jo ara em faria una calçotada avui, No
sí,
la faries,
sí,
tu?
Sí, fa bon dia. Ostres, per fer una calçotada. Sempre és un bon
Sempre
dia.
Sempre és bon moment per una calçotada. Doncs ja els tenim avui, el teu avantpassat, els pescadors catalans i pescadores, sempre convidats, i el guanyador del concurs de menjar calçots de Valls. I la Dolors... A veure si tenim sort i a calçots.
Hola, Dolors.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ben tornats.
Què tal?
Com esteu? Nosaltres avui hem preparat un platet degustació amb dues actrius amanides amb salsa romesco. Una amanida russa d'escriptor gironí i una truita de riu del Pirineu amb amb salseta de cuiner.
Molt bé.
I per començar com a plat fort, us podem oferir unes sopes de pa que fem amb ossos de forners i empresaris. Una garellada amb costella d'historiadora o bé una lasanya de bolets amb beixamel de fuster. Mm. Què us ve més de gust?
Jo, la sopa de pa...
Sopa de pa.
La sopa de pa.
Hosti, hem passat d'una calçotada a una sopa de pa,
Sí, sí, bueno, però és que com que al final menjarem aquí nosaltres, no? No sortirem a fora
avui. Exacte, dona, això de la calçotada és més a l'aire lliure. Va, doncs les sopes de pa, sí.
Som-hi! De seguida les sopes de pa amb ossos de forners i empresaris. Un restaurant caníbal a Berlín.
Farem un pa com es feia abans, com es feia pagès, recordo el meu pare. Per fer aquest pa amb la català, aigua mineral, ben temperada.
Bon dia, Daniel, què tal, com estàs?
Molt bé, aquí, acabat d'arribar de l'obrador, tota la nit treballant i vinga, al caníbal.
Al caníbal, feina feta, no?
Feina feta.
Feina feta no fa d'estorm. Mira que nosaltres ens hem trobat en forns a l'estudi de ràdio, però avui som al carrer.
Al carrer.
Avui som al carrer i ens acompanya en aquesta passejada el Lluís Martínez Ribes, que just acaba d'arribar. Lluís, què tal, com estem?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Sí, nosaltres també, de retrobar-te fa molts anys ja, que ens vam trobar parlant d'una altra cosa molt interessant. Interessant, és algú que sempre ens agrada escoltar i em sembla que us coneixíeu, Lluís i Daniel, sí o no?
Absolutament.
Sí,
fa molt temps.
Fa molt d'any, molts anys.
Jo us presento igualment. Daniel Jorda és forner, el nostre forner de referència, forner de Panes Creativos, una fleca, un dia ens agrada dir un forn de tota la vida, a més tercera generació de forners, i Lluís Martínez Ribes és professor de SADE i assessor d'empreses en innovació.
Un quart d'hora més tard abaixem el forn a la meitat. D'aquí mitja hora tornem amb un pas sota el braç.
Som a la ciutat de Barcelona, ara hem fet una passejada junts, som al barri de Sants i déu-n'hi-do, anava a dir el panorama que ens hem trobat. Quan dic panorama, vol dir perquè hem estat observant nosaltres de camí aquesta quantitat de cadenes de forns degustació que hem anat veient. També hem vist algun forn tradicional, tot sigui dit, però que certament una mica com queda eclipsat per tots aquests altres establiments. En pocs metres hem vist, perquè ens fem una idea, un 365, un Granier, un Vivari, algunes de les que es consideren les cadenes més populars, I això, curiosament, es podria reproduir igualet, igualet, gairebé podríem dir, amb alguns altres carrers d'aquesta ciutat i també potser si anem a altres pobles o altres ciutats de Catalunya on tot això s'extés com una taca d'oli. Jo no sé quin... Anem caminant, Quin sentiment us provoca tot això, veure tantes cadenes, forns degustació, igualets i repartits per tot arreu?
Jo crec que cada vegada tenim menys forns tradicionals i sí que cada vegada hi ha més cadenes d'aquestes. Per mi no és el mateix negoci, és una altra cosa. Al final el públic és el que mana i és el que potser està content amb això, no sé.
Però com a forner, suposo, si cada vegada en veus més dels teus, anem a dir-ho així, ja, i més dels altres...
Ja. No, costa de fer-se... Per què hem arribat fins aquí, no? Ja. Aquesta és la pregunta, no? Què ha passat per arribar a aquesta situació? No sé.
Bé, jo si ho miro des del punt de vista de la configuració de models de negoci, doncs s'entén bastant bé. S'entén bastant bé.
Realment, si mirem les xifres, és a dir, les dades d'aquest creixement exponencial, parlen, diguéssim, per elles mateixes,
Entre el 2013 i el 2022 es van obrir 397 noves fleques amb degustació i, segons les últimes dades de l'Ajuntament de Barcelona, en poc més d'un any, entre el març del 2024 i el novembre del 2025, la capital catalana ha passat de tenir 579 fleques amb degustació a 657. Noms com 365 Obrador, Vivari, Granier, Santa Glòria o El Fornet s'han estès per pobles i ciutats. Moltes són franquícies.
La cadena de fleques més antiga és El Fornet, que va néixer el 1927 a Barcelona. El 1970 ja tenia 70 botigues i a finals del segle XX ja servia cafè i entrepans. s'ha expandit a diverses ciutats espanyoles, on s'ha establert sota la marca El Horno. El primer forn Santa Glòria es va crear el 1963 a Barcelona. El 2011 va obrir la primera botiga a Barcelona sota el paraigua d'Europastri, una gran empresa fabricant i distribuïdora de pa i brioixeria precuinada. Uns anys més tard, va passar a ser propietat d'un fons de capital risc. Té forns cafeteria en diferents punts d'Espanya, Andorra i Portugal i preveu expandir-se pel continent americà, començant per Mèxic. Granier va néixer el 2010 a Vilanova i la Geltrú, a la comarca del Garraf. Un any més tard va obrir botiga a Madrid i el 2012 als Estats Units, concretament a Miami. Té presència en una desena de països. Vivari arrenca el 2012 com a forn de proximitat. Com a cadena, ha crescut sobretot per Catalunya, però també té locals a la resta de l'Estat. La propietat i gestió de l'empresa recau en els germans Chen Xiao Ji i Yongmai Ji.
El model de forns cafeteria ha anat acompanyat de diferents conflictes relacionats amb el marc normatiu o les llicències. Un dels principals punts de tensió és l'ús de la llicència de fleca amb degustació, que limita l'espai a 20 metres quadrats, només permet productes derivats del pa i begudes sense alcohol i no autoritza servir menús, dinars, sopars ni vendre begudes alcohòliques. Els gremis de forners i de restauradors denuncien que aquests locals tenen avantatges competitius perquè operen amb llicències menys rigoroses que les de la restauració i amb costos laborals inferiors, perquè el personal està adscrit al conveni col·lectiu de les fleques, tot i que fan feina de cambrers. Segons el Gremi de Restauració de Barcelona, molts d'aquests negocis incompleixen de manera sistemàtica aquestes condicions, actuant com a bars o restaurants. Entre el 2019 i el 2025, aquest gremi ha presentat un total de 250 denúncies davant l'Ajuntament, Hisenda i Inspecció de Treball. Segons els restauradors, totes les inspeccions de l'Ajuntament han detectat incompliments, però els casos s'han anat arxivant.
Tu, Lluís, segur que ens pots, diguéssim, fer veure la llum amb com funcionen, no? És a dir, en què es basa aquest model de negoci i per què és exitós? Perquè jo suposo que, escolta, si van obrint és que la cosa rutlla i va bé.
Sí, agafem la metàfora d'un iceberg. Amb un iceberg que hem vist a la tele, bueno, potser algú l'ha vist a la vida real, però jo no l'he vist.
Jo tampoc.
I doncs ja vas al vaixell i veus allà un iceberg. Hi ha una part visible, és la punta de l'iceberg, i després a sota hi ha la part que no és visible, que és la part més gran, no? A la part visible és la part que veu el client, la clientela, la gent que passa pel carrer. I què hi veuen aquí? Doncs aquí podem veure, doncs, establiments, no parlo d'aquestos, però en general, que tenen un producte excepcional, que treballen el pa o el cafè com si fos el paradís d'aquella categoria producte, que tenen un bon preu, que tenen un bon ambient, que tenen una bona ubicació, que tenen una amabilitat i saben somriure. O sigui, totes aquestes coses estan allà, a la part visible, val? I per tant, això és el que fa, provoca tres coses, que els clients triïn aquest lloc, segon, que hi comprin, i la tercera, i més important, que hi tornin, perquè si no tornen, no hi ha res a pelar. Però, clar, amb aquesta part visible no n'hi ha prou perquè tinguin èxit. I aquí esteu parlant de cadenes que tenen èxit. Hem de mirar a la part de sota de l'iceberg. Què hi ha a la part de sota? A la part de sota hi ha coses que el client no veu, que és gestió de compres, negociació amb proveïdors, obradors, gestió de la contractació personal, que hi ha molta rotació en aquests sectors, gestió d'assegurances, manteniment, permisos a l'Ajuntament. Tota aquesta cosa està a la part no visible. Doncs bé, si apliquem aquest model d'iceberg a les cafeteries aquestes o, que estem parlant, us explicaré què hi ha a la part de dalt i què hi ha a la part de sota.
Fantàstic, sí. Comencem per dalt, no?
Doncs comencem per dalt.
Perquè, clar, a veure, estèticament, jo no sé si totes tenen alguna cosa en comú. Jo m'he fixat, per exemple, que totes tenen wifi, connexió a internet, unes tauletes, pot seure allà, però bé, tampoc és que sigui una cosa, Daniel, molt maca, diguéssim, no? Vull dir, conec llocs més bonics on passa la tarda, diguéssim.
Absolutament, absolutament. Aquests llocs són, jo en diria, el paraís d'una cosa que en direm en català, el prou bo.
Prou bo.
Tenen producte prou bo. Tenen preus prou bons. Tenen ubicacions prou bones. Tenen cadires per seure prou bones. Tenen personal prou amable. Tenen el wifi prou bé. No 10 giga, però sí prou bé. Tenen uns lavabos prou nets. Tenen... És el paradís del prou bo. Jo n'anomenaria... Són prou boneries de consumibles diaris.
prou boneries.
Són això. És a dir, no destaquen per res, ni per especialitat, especialitat de cafè, especialitat de té, especialitat de coques. No tenen cap especialitat. No destaquen per preus. Hi ha alguns competidors més baratos que ells, però tenen un preu prou bo. És a dir, tenen un triangle, que no és el triangle de les Bermudes, sinó que és un triangle que el defineixen, que és productes prou bons, preu prou bo, ambient prou bo, prou boneries del consumible diari. I això és el que atreu a la clientela.
I que hi passis, no? Perquè ara ho hem vist, no? Venint, sempre hi ve gent a dins.
La ubicació no és un factor clau de l'èxit, és un factor clau, el que en diríem, de no fracàs. És a dir, han d'estar necessàriament en un lloc de pas. Ja. Per què? Perquè veurem que aquest model de negoci necessita molta rotació, molt personal, molts clients. I com si s'ubiquen en un carrer de tercera línia, per molt prou boneria que siguis, no et menges, vamos, res.
Ja.
Sempre que hi ha un lloc de molta gent passa volant o als centres de barris i tal, allí estaran aquest tipus de cadenes.
I que estiguin tan juntes una al costat de l'altra, vull dir, això que acabem de veure ara, que hem dit que es podria reproduir en molts altres carrers, trobar un Vivari, un 365, un Granier a metres de distància, penses, ostres, es fan competència, no se'n fan?
No. És una garantia de funcionar millor. Només cal mirar l'època mitjaval, d'on actuarem a Barcelona, no tenim totes les ciutats, el carrer dels Joiers, dels Argenters, dels Boters, doncs la concentració de l'oferta atrau la demanda. Si hi hagués un alcalde o alcaldessa que digués, oh, pobres peixaters de la Boqueria, què fan tots junts, aquí separem-los? Però els envia a la ruïna.
Ja, els mercats s'organitzen així també, no? Peixateries certament juntes...
I una falta, un mercat petitet pateix més que un gran mercat, perquè li falta magnetisme. Llavors, clar, la concentració de l'oferta atrau la demanda.
Mira que bé que ara se'ns ha posat una cantant aquí a cantar al carrer de Sants i ens ho fa tot una mica més dolç, eh?
Mira,
sí o no? L'arxivarri de la ciutat.
Queda bé.
Ara m'agafo un altre cop a la idea d'això que deia Lluís, del suficientment bo, prou bo. Clar, el prou bo, justament, Daniel, diguéssim, no seria una cosa que sigui el leitmotiv de forners com tu.
No,
prou bo no, eh?
No. Jo ara, quan explicava allò del... Lo de l'estar en una ubicació, al final jo quan vaig obrir Panes Creativos vaig anar on vaig poder i jo tenia clar que si ho feia bé la gent vindria. És com la pel·lícula del Kevin Costner, Ellos vendran, pues jo tenia clar que hi hauria cua de cotxes davant del meu obrador, que vindrien de tota Barcelona, de tota Catalunya, a buscar pa al meu obrador. No valen prou bo, sinó ha de ser l'excel·lència perquè la gent torni a venir i faci un viatge que no fa cada dia, però que quan ve l'experiència de compra ha de ser brutal, no? Llavors és molt diferent.
Si tu tens un producte diari, quotidià, tendeix a assimilar-se a trivial, banal, de no molta complicació mental.
Sí.
Quan t'has de comprar mobles pel pis nou, l'has de moblar, ets capaç d'anar, abans anàvem a la Sènia, a la Quinta, molts quilòmetres, per què? Perquè la compra era una compra important, no sé què. Llavors, el pa, si és molt sovintejat, dius, ostres, per un pa me n'he d'anar a veure el Daniel. I llavors dius, bueno, ara tinc un aniversari, vaig per comprar un panetone d'aquestos que em farà plorar. I llavors sí. Llavors, clar, aquestos juguen no la lliga de l'excel·lència de producte, sinó la lliga del prou bo.
El del pa nostre de cada dia ha fet molt d'anar.
Perquè hi ha de ser cada dia, sigui com sigui, no?
Sí.
Jo no sé, Daniel, per això, si tu els consideres competència.
Jo no els considero competència, en
no.
aquest sentit. No. Jo sé que estan al meu sector,
sí.
Però no és competència directa. Jo crec que ni el meu client... ni el meu producte és el que fan ells. Tot i que és pa igual, però és una altra història.
Mon chagrin se fera entendre dans les rues sombres de Paris. Une voix triste sous la lune dansante, je m'envolerai dans la nuit.
Diguéssim que a França sí que han protegit les paraules, llavors hi ha la paraula boulangerie, que vol dir que el pa es fa sota un prisma artesà i amb uns procediments que són controlats, i aleshores si tu no compleixes amb aquests, tu no pots dir boulangerie al teu establiment, sinó que pots dir boutique de pain o una altra cosa, no? I llavors jo crec que aquí hem perdut aquesta batalla, l'hem perdut. Però en aquests obradors no passa mai,
no, panaderia...
Això, no, això no importa. És a dir, si un negoci s'ha defensat per normatives, vol dir que està batxungo la cosa.
Ja,
eh?
Ja.
És a dir, hi ha una tendència claríssima a la barreja de sectors.
Si entrem, diguéssim, una mica en com ho fan aquesta gent, em sembla, Daniel, a més, que algun d'ells...
Sí, bueno, sí, amb alguna d'elles els hi vaig fer alguna assessoria perquè volien millorar.
Sí.
Vull dir, jo sé que en alguna d'elles la idea és fer un bon pa, fer més homogeni tot el producte que venen, perquè tot arreu funciona igual, vull dir que tenen... Els treballadors que tenen són sortits de fleques artesanes que han passat, perquè sí que a vegades tenen millors condicions, sobretot dies festius, ho tenen com més... Amb un obrador artesà a vegades tothom fa de tot i és més complicat. Se senten forners, la gent que hi treballa a dintre, aquí on el que no veiem, se senten forners i la idea és fer-ho bé. Jo conec aquesta cadena en particular i sé que, bueno, la idea és
la 365,
365,
eh?
365, sí, 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 sí. Ells tenen problemes a l'hora de fer canvis estructurals, com és canviar de farines o com és tenir molta rotació, tenir molta diferenciació de farines, no és el seu camí, a lo millor, no? Llavors, però la idea és fer-ho bé, vull dir, ells tenen aquesta idea, jo crec que sí.
És a dir, m'imagino que algun forner que digui, mira, avui posaré una miqueta més de sal en aquest pa...
Sí. Jo crec que sóc el típic forner que faríem fora
a la primera de canvi,
no,
perquè...
No et fitxarien, no et farien fora, no et fitxarien.
No, directament, perquè, no. Clar, ells intenten que tot arreu sigui igual, llavors algú que canvia les coses a diari o que és un creatiu esbojarrat o així, no els hi convé. A mi em farien fora ràpid.
Bueno, tu, Daniel, perquè ets sempre molt conciliador i dius, això no va amb mi, però ens consta que sí que hi ha forns, fins i tot bars, que els consideren competència gairebé deslleial, podríem dir, no? Vull dir que no tothom ho veu amb tan bons ulls.
No, les condicions. Jo... Sí, hi ha problema a nivell legal, a nivell laboral, de com estan considerats els treballadors, perquè al final, bueno, el que deia el Lluís, de que s'ensemblen diversos sectors, que allà l'hostaleria no és el mateix que panaderia, i aleshores aquí hi ha problemes de regles, no? De que tothom hauria de... que és el que s'exclama al gremi moltes vegades, de que no juguen amb les mateixes regles que els altres, però bueno, això tampoc és culpa d'ells, no ho sé.
En tot cas, sí, com sigui, Lluís, per, diguéssim, resumir, és un negoci rodó. Tu invertiries en aquestes cadenes?
I tant.
Sí?
I tant. Vull dir, si hi hagués un fons d'inversió, hauria d'invertir aquí, clar que sí. Perquè, clar, és que el negoci no està per la part de dalt de l'iceberg, per aquesta proboneria. Això és correcte, atrau clients. Però on està l'autèntica raó de l'èxit és la part invisible. És a dir, aquestes cadenes centralitzen un munt de tasques que una persona que té un negoci per ell o per ella mateixa les ha de fer. Aquestes han de contractar personal, han de fer la gestió de compres, negociació amb proveïdors, obradors, la qüestió de demanar permisos, atendre a la seguretat social quan diuen, escolta, que m'has d'enviar aquesta estadística, ara fer una estadística, han de fer la comptabilitat, fer el balanç. O sigui, hi ha una quantitat de tasques a la part invisible enorme. I clar, això, aquestes cafeteries tenen tot centralitzat en la part d'allà. No et compliquis la vida. Escolta, quines són les millors farines perquè sigui suficientment bo, prou bo per fer això? Aquesta, comprem grans quantitats. Negocien amb proveïdors a molt bon preu. A l'hora de dir, anem a dissenyar una nova botiga, tenen dissenyadors que fan uns taulells el més fàcils, el més nets, el més econòmics, bum, i ho implanten. Quan han de mirar un sistema de wifi, quin és el sistema millor, més econòmic, i fan analítica i pum. Poden contractar persones com el Daniel perquè els ajudi a millorar el pa. Poden, per exemple, una cosa molt important, en aquest sector hi ha una rotació de personal enorme. Què vol dir? Que han d'estar contínuament contractant persones. Bé, doncs quan una d'aquestes cafeteries, avui el cap de cafeteria ha rebut un missatge, és que no em trobo bé, no vindré a treballar, no res, truquen a la central, un WhatsApp a la central, i la central envia el comodí de la zona a treballar en aquella cafeteria. Ja està, i no hi ha nervis. I per tant, l'equip de la cafeteria es pot concentrar a una funció principal, atendre al client, punt i final. I el resto de coses complicades cap a la central, que això dona un avantatge competitiu per damunt de qualsevol normativa, que tens raó, és a dir, la normativa que està desgavellada, però això és un avantatge competitiu enorme. I per tant, quantes més botigues d'aquestes, quan més cafeteria hi hagi, més èxit tindran. És una qüestió de pura matemàtica econòmica.
Ja.
No sé, jo que no he fet mai un escandall.
Imagina't.
Que... Aquest us fan escandall matí, tard i nit.
Ara els has de demanar l'assessoria a ells.
Sí, sí. No,
al revés.
Hi ha coses que fan molt bé.
Molt bé.
Hi ha coses que fan superbé. Hi ha altres que jo faig fatal, també.
Per exemple, aquestes tenen una cosa molt important. Han de canviar l'assortiment durant el dia, perquè a l'hora d'esmorzar es demanen una cosa, a l'hora de dinar una altra, per la tarda una altra i per la nit una altra. Poden utilitzar intel·ligència artificial predictiva per preveure quanta gent hi haurà aquest dissabte, perquè en funció de la gent, la clientela, que hi haurà aquest dissabte, que no plourà o que passarà això, ja porten el número de persones a treballar allà. El motiu pel qual tenen tant èxit és que han replicat, han imitat un model de negoci que funciona superbé. S'anomena supermercats de proximitat del món del gran consum. Supermercats, ja en diuen alguns, de convenience, de conveniència, de ganduleria, de comoditat, de dir, ja, falta això, bomba, aquí a prop.
Jo no crec que surti a borsa, però podeu venir a Panis Creativos, que gaudirem.
I tant que sí. Moltes gràcies, de veritat, Lluís Martínez Ribes, professor de SADA i assessor d'empreses en innovació, i el nostre estimat Daniel Jordà, de Panis Creativos, forner a l'estil tradicional i orgullós forner.
Orgullós, sí.
I ens veurem aviat al restaurant Caníbal, t'esperem allà, i mireu, jo ara sí que hi entraré, amb una d'aquestes cadenes, perquè just he quedat amb la directora executiva de la cadena 365 en un dels seus forns. Allò serà com entrar a casa seva gairebé, o sigui que ara coneixerem més detalls sobre com funcionen i com treballen. Un plaer, de veritat, escoltar-vos els dos. Una abraçada.
Un plaer estar amb vosaltres.
Adéu, adéu.
Ciao.
Bon dia, Patricia, com estem?
Bon dia, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Sí.
Estamos muy bien y con ganas de explicaros qué es 365.
Fantàstic, doncs mira, estem davant d'un forn, d'una cafeteria 365, en concret al carrer de Sants, i si et sembla entrem.
Buscamos que además que los productos sean lo que vosotros esperáis, que el trato de nuestras vendedoras también, pues esa sonrisa, ese buen día que os dan y que os hagan sentir bien. Cuando entras en una de nuestras tiendas, lo primero que te encuentras en todas ellas es el mostrador. El mostrador va variando a lo largo del día porque nos vamos adaptando a que haya más cantidad de dulce o de salado, depende del momento del día.
Per cert, alguna cosa, jo un cafè, hem de dir que són a quarts de 12 del migdia, o sigui que ara tindríem encara l'aparador de l'esmorzar i canviarà d'aquí una estona, entenc, aquest aparador, o sí?
Se reducirá la parte, se ha ido reduciendo ya la parte de dulce y
sí?
ha cogido más presencia la parte de salado con los bocadillos.
Vale. Aquest aparador ja
eres
es mantindrà...
Eres més de dulce o més de salado? Què t'apetece?
Jo he esmorzat, anava a demanar un cafè només, però...
Pues sí,
però jo sóc de salat, en tot cas sóc de salat, sí.
Vale, pues pediremos algo para acompañar ese cafè, que puedas probar alguno de nuestros productos.
A tot això, Patricia, que hem començat ja i gairebé no t'he presentat, la Patricia Cortizas és CEO, podem dir directora executiva, que m'agrada més, sí? Directora executiva de 365 Obrador, des del febrer del 2025, i tens una experiència de més de 20 anys a Mercadona, que és una gran empresa, després en parlarem d'això. Jo un cafè, i després tu mateix un cafè sol, sí.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Pomnos para tomar aquí. Un cafè solo, un cortado, dos joanets de Kit Kat, dos de Lotus, y ponme el bocata de pollo cortado a la mitad.
Perfecto.
Hi ha una taula allà, Patricia, anem allà, sí? Aquí, per cert, que acabem de passar, és on enforneu, entenc, els productes?
La primera parte que veis los clientes cuando entráis en la tienda es el punto de venta ya. Y luego tenemos en todas las tiendas un pequeño obrador donde el producto se termina. Tenemos un obrador central donde hacemos la producción, pero se finaliza en cada uno de los puntos de venta. Hacemos fabricación a diario, obramos producto a diario. Entonces aquí es donde tenemos las fermentadoras y los hornos para poder ir haciendo la producción a lo largo del día también. Hemos desarrollado una herramienta ya hará como unos 5 años que nos ayuda a planificar cómo tenemos que ir haciendo las jornadas en cada una de las tiendas. Hay una previsión en función del histórico de ventas que tiene la tienda y además se va actualizando en tiempo real con las ventas que se van haciendo en la propia tienda. Con eso, la herramienta informática le va ayudando a nuestras compañeras de tienda para ver lo que tienen que ir horneando en las distintas franjas del día. Hace 15 años que introdujimos la metodología Lean en la compañía. En primer lugar en el obrador, pero luego también en las tiendas. Eso nos permite poder coger escala también como compañía, tener más tamaño. Si no, sería muy difícil poder gestionar un volumen de tiendas alto si no tuviésemos unos estándares muy analizados.
Uh-huh. ¿Me explicas això del Lean, en qué consiste?
La metodología Lean, explicado en sencillo, es poner al cliente en el centro de verdad, analitzar tot el procés i eliminar tot aquell que no añade valor.
Em sembla que això és com una manera, no? Una filosofia de gestió empresarial nascuda al Japó als anys 80, que la va inventar un enginyer de Toyota, fabricants de cotxes, diguéssim, que també es pot aplicar pel que dius a l'àmbit de l'alimentació, gestionar, reduir inversió, reduir temps, reduir esforços
i facilitar el treball de los equipos també. Porque ahí no hay cosa que más desmotive a una persona que esté viendo que hace mucho esfuerzo que no añade valor.
Seiem, Patricia, que estarem més tranquil·les. Entenc llavors que el producte que, diguéssim, s'elabora en aquest obrador central, a més recent inaugurat, arriba a les vostres botigues a primera hora del matí i aquí s'acaba com d'enfornar.
Nosotros somos el único proveedor, por decirlo de alguna manera, que entramos a las tiendas. Todo el producto que hay en una tienda viene en una única furgoneta que traemos nosotros. Piensa que nosotros utilizamos masa madre y eso requiere fermentaciones largas. Con lo cual, hay una primera fermentación que se realiza en el obrador y en las tiendas. Luego, con este obrador pequeño que tenemos, se continúa haciendo la segunda fermentación.
Entenc que la gent que treballa per vosaltres està formada com a forners. ¿Són forners? ¿Els formeu vosaltres?
Nosotros formamos a todos los trabajadores de la compañía. Tenemos un grupo que está formado ya por 80 panaderos pasteleros, que son los que están en el obrador central, y luego además en las tiendas con los panaderos en la parte de cómo obrar el producto para poder mantener la calidad. Entonces la parte de proceso es muy importante, tanto en el obrador central como en las propias tiendas. Uh-huh. Las tiendas tienen que ser estándares.
Ara que veníem de parlar amb el Daniel Jordà, que ell no, deia, jo soc forner, el meu negoci és un forn i no considero que les cadenes, no, de forns amb degustació siguin la meva competència. Jo no sé realment vosaltres què us considereu, us considereu més bars, us considereu més forns?
Nos consideramos más forn. Por ponerte un par de datos, al año vendemos 18 millones de croissants, entre croissants y joanets, y 13 millones de barras de pan. Sí, somos panarras. És nostre origen, la
però
companyia.
Però sembla com accessori, no? El pa, de fet, quan entres també comparat amb tota l'oferta i amb el que fa la gent aquí, no, que és més consumir i estar-se una estona, com deies tu, no?
Hacemos mucho pan, tanto para la venta final del cliente de me llevo la barra de pan o me llevo el pan de pallés, como para los bocadillos. Si tú preguntas a nuestros trabajadores, somos panarras, sin ninguna duda, porque además es el origen de la compañía. Tenemos 25 años de historia, somos una empresa familiar. Comenzamos en el año 1999 con un primer obrador que montaron Juan Antonio Tena y Emilia Castro, que son nuestros fundadores. Montaron una segunda tienda, una tercera, fue regular, tuvieron que hacer mucho esfuerzo, vino la cuarta, vino la venta de café en un momento que no era habitual también, que todo el mundo a su alrededor les decían que estaban locos, que con esa idea no iban a ningún lado, y bueno, pues fueron siguiendo su instinto y en inspirarse en otras empresas y en qué se estaba haciendo en otros sitios, y fueron construyendo el grupo que somos hoy. Sé que muchas veces se habla de las cadenas con dudas sobre la calidad o sobre el trato, o se pone en cuestión, pero no somos una cadena de un día para otro. Nosotros empezamos, pues como empezó Daniel, pues así empezaron Juan Antonio y Emilia, con un primer obrador. Lo que pasa es que ellos decidieron llevar su empresa pues por otro camino, ¿no? Y arriesgar con una segunda y con una tercera. Y hay espacio para todos. Creo que somos negocios completamente complementarios.
L'empresa va començar dient-se Bella Pan, després ja es va dir 365, amb el creixement exponencial, no sé, podem dir algunes xifres, però 220 establiments a tot Catalunya, i em sembla, si no anem errats amb les xifres, que en els últims 10 anys només a Barcelona els establiments de 365 s'han multiplicat per 7, és a dir, ara en tenim 115, amb una facturació de 150 milions d'euros el 2025, i a més, em sembla que 365 té previst expandir-se fora de Catalunya en els propers mesos.
A dia de hoy tenemos presencia solo en Cataluña.
Sí.
Nos queda todavía recorrido en Cataluña porque tenemos pues poblaciones donde no tenemos presencia todavía o barrios donde pues todavía podemos abrir porque no tenemos tienda, pero sí que este año 2026 es el año que queremos dar ese salto de salir de Cataluña. Nuestra expansión está prevista como mancha de aceite para poder crecer desde lo más cercano a donde tenemos hoy el grueso de las tiendas y el obrador e irnos expandiendo poco a poco, porque va a ser lo que nos ayude a garantizar realmente la operativa.
Uh-huh. O sigui, Aragó, ¿eh? Aragó, en els propers mesos, entenc, volem...
Zaragoza. Abriremos en Zaragoza. Uh-huh. Primer semestre, Zaragoza. Queremos crecer, sí, pero no a cualquier precio, no a toda costa.
Suposo que esteu al dia que entre el 2019 i el 2025 el Gremi de Restauració de Barcelona ha presentat un total de 250 denúncies davant de l'Ajuntament, Hisenda i Inspecció de Treball. Segons els restauradors, totes aquestes inspeccions de l'Ajuntament han detectat incompliments, però els casos, això sí, s'han quedat arxivats. Sobretot parlem de les llicències que es demanen quan un obre un local, no? Si la llicència és de forn o la llicència és de bar.
Al estar en el sector de alimentación, somos un sector que está muy auditado, tanto desde el punto de vista de las licencias como desde el punto de vista de sanidad. Entonces, a lo largo de este último año hemos tenido inspecciones, pero no sé achacarte a si son de una cosa o son de otra. Nosotros las vivimos con normalidad, pues al final, lógicamente, tienen que poder venir, que poder pedirnos pues, o la licencia o poder hacer contrastación de producto, lo que sea, colaboramos con todos ellos. Somos un sector muy auditado. En el total del año pasado hemos tenido 43 millones de clientes. O sea, mayor auditoría que esa no la vamos a tener.
També suposo que no entenc que no us afecta cap dels tancaments, perquè també hem llegit que l'Ajuntament de Barcelona ultima el tancament d'alguns forns que estaven actuant, diguéssim, com a bars i com a restaurants, amb aquest tema de la llicència que dèiem. Esteu afectats amb algun d'aquests tancaments previstos?
Si visites nuestras tiendas, todas nuestras tiendas siguen un estándar. No te vas a encontrar una tienda donde tengas una paella, una carne asada o un no sé qué para que estemos pasando la línea de ese restaurante.
Uh-huh. Llavors entenc que vosaltres quan obriu un nou local, quina llicència tenen la majoria dels vostres locals? Són llicència de bar o són llicència de forn?
Són llicència de forn con degustación y algunas de ellas también, depende de la normativa de la zona, pueden tener licencia de cafetería. Entonces, en función del tamaño de la tienda, así es la normativa que hay que cumplir del ayuntamiento. Y todas las tiendas tienen su licencia. Uh-huh. Nosotros estamos en el gremio de la Fleca. Tenemos un obrador central donde todos los días elaboramos pan, croissants, tartas. Cuando entras en nuestras tiendas, lo que prima es el pan, ya sea en barra, en pan de pallés o a través de los bocadillos o lo que hablábamos, ¿no? Esa parte de bollería, pastelería.
Ya no voy a callar, permitir ni acatar, seducir.
Patricia Cortizas, CEO, directora executiva del grup 365 Cobrador, gallega nascuda a La Corunya. Moltíssimes gràcies per explicar-nos com ho feu i un plaer haver-te conegut.
Gràcies a vosaltres, merci.
Jo sé que està en el meu sector, però no és competència directa. Tot i que és pa igual, però és una altra història.
restaurant Caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
I ara li toca el torn al Salvador García Arbós, observador atent, com sempre, a la sala del restaurant, que avui alguna cosa ens ha de dir també sobre això del pa.
N'he vist que s'amagaven panets a la bossa. És molt graciós veure gent que, d'amagatotis, com si fos un delicte, agafa el pa que ha sobrat de la panera i se'l posa a la bossa. Hauria de rebre un premi, encara que en arribar a casa els doni els conills a les gallines o el gos. Si se l'endú, segur que no anirà al contenidor. Coi, que la gent del restaurant l'ha de llançar per qüestions sanitàries i pel fàstic que faria saber que a taula et porten menjar grapejat per unes mans que no saps què han tocat. Res de passar vergonya. El doggy bag, o com n'hàgim de dir de la bossa amb què ens enduem les sobres a casa, és un invent solidari i salubre. Les bossetes del sucre, les galetes de la cafeteria i, sobretot, les llaminadures que porten a l'hora del cafè als restaurants frufru també són bon gènere per traginar cap a casa. Fa molta gràcia agafar coses per més tard. Ho ha fet molta gent, per no dir tothom. Això d'endur-se a menjar perquè ja està tipa, perquè sap que més tard li vindrà bé o simplement per instint de supervivència. On més arrepleguem per a més tard, sigui aigua, fruita sencera, fruits secs, panets, croissants o entrepans, és els bufets dels hotels. És fantàstic per passar el dia. Hi ha hotels que diuen que és prohibit. Au, va!
Nyap o top?
És el moment de donar la benvinguda al servei de verificació gastronòmica del nostre restaurant, del restaurant Caníbal, popularment conegut com a Nyap o Top, i això vol dir que Gerard Jubany torna a seure a la taula. Què tal, com estem?
Com estàs? Vols una targeta? M'agrada molt això de servei de verificació.
Sí.
Dona com credibilitat.
Entitat. No sé qui s'ha ofert avui com a voluntari per sotmetre's. De fet, és el primer Nyap o Top d'aquest any, del 2026.
Sí, doncs sí. Avui tenim no una, sinó dues dones que s'han ofert voluntàries, voluntaríssimes, a venir a tastar una cosa aquí al restaurant Caníbal. Comencem el 26 de la mateixa manera que vam acabar el 25, amb gent de teatre.
Ah, sí, era l'Oriol Brogi que va venir, sí, per tancar l'any, sí, sí.
Si seguim en aquesta línia, ens acabaran vetant l'entrada als teatres de Catalunya.
Segurament.
Elles són la Mamen Duc i la Carme Pla de l'Ester de Teatre.
Hola, Mamen i Carme, com esteu? Benvingudes.
Hola.
Al restaurant Caníbal.
Molt bé, moltes gràcies.
Ho havíeu fet mai, això, de fer una entrevista i després allò com a regalet, eh?
No.
Regalet entre cometes.
Entre cometes. Nosaltres esperem avui no fer-vos plorar massa, almenys, i ho dic perquè totes dues són al Teatre Goya fins al 15 de març representant l'obra Avui no ploraré, escrita i dirigida per Nelson Valente, i a l'obra, si ens haguéssim de posar una mica en situació, sou tres germanes, la Viviana, la Lola i la Llum. Tu, Mamen, interpretes la Lola i tu, Carme, la Llum, sí, diem bé. Sí. El sopar és una mena de celebració, no?, perquè la Llum ha rebut l'alta d'una clínica psiquiàtrica on ha passat un mes ingressada. Les altres dues germanes, una, podríem dir, és alcohòlica o té problemes amb amb l'alcohol, una miqueta, i l'altre infeliç al seu matrimoni, que aquest és sumament, i tot això, tot aquest panorama, això és una comèdia,
sí.
Entenem? No pinta bé, eh?
Que millor riure que no plorar amb això, eh?
Sí, bé, això podia anar cap a una banda molt tràgica. Exacte. O cap a la comèdia.
Exactament.
Anem cap a la comèdia, sí.
Anem cap a la comèdia. Sí. Clar, un dels escenaris de l'obra, que això és el que ens ha cridat l'atenció i ens ha agradat, transcorre pràcticament en una taula parada, no? En un, al voltant d'un sopar. Recordo haver llegit l'Oriol Puig al País, que qualificava aquest gènere com a sopar amb conflicte, que diu que ja és un clàssic, això del teatre.
Home, en el sopar surten moltes coses, sí. No? Pot anar molt bé, però segons com es torça.
Per això nosaltres dèiem que era una obra ideal per anar a veure per Nadal, amb la família, perquè es pot reproduir moltes escenes d'aquestes, no?
Bueno, això ens vam trobar amb l'últim convidat que va venir aquí,
Oriol Brogi, amb Natàlia Casacopiedos,
que també transcorre al voltant d'un àpat.
Sí, sí, sí. Bueno, és que els àpats surten moltes coses, donen temps per...
I per què creieu que passa? És a dir, per què els àpats funcionen a l'hora de crear drames? Vol dir que menjant, no sé, ens trobem d'una determinada manera que fa fluir?
Menjant per... i bevent. En el cas d'aquesta família, clar, beuen des de l'inici, van fent còctels i coses.
En les famílies hi ha rols enquistats, normalment, no? Cadascú agafa un rol i és difícil. Si tu surts de fora a la família i te la mires com en un plano general, moltes vegades veus, mira, aquesta persona és així, aquesta tal. Però quan estàs allà dintre ficant, no? I estàs en el teu rol de filla o de mare o del que sigui, no saps sortir massa d'aquests paràmetres, no? I llavors en una taula, que diguéssim que no hi ha escapatòria, no? Estàs allà, has d'estar una estona,
és
quan poden petar cosetes, no?
Clar, de fet, hi ha poques situacions on es puguin reunir membres d'una família, on tots estiguin pendents d'una sola cosa i no puguin sortir d'allà. S'ha hagut un enterrament, poder?
Sí,
aquesta mena de coses.
Sí, perquè... Un ascensor, si els posessis tots en l'ascensor,
tots alhora n'hi posaria.
Però mengeu de veritat?
Aquesta pensava, ara ens preguntarà això.
Sí, mengeu
Mira, hi ha menjar
no?
de veritat i n'hi ha de mentida. Jo en un moment donat he de servir i un dia vaig anar cap al de mentida sense d'això i fiu, et rellisca perquè clar, és plàstic. I és com, i de veritat, jo que sí que faig veure que menjo i en uns, estic fins al gorro ja de menjar les mozzarellites aquestes amb menta i vas fent i... Però hi ha d'altres que menja molta patata. Jo el tallo molt, el tallo molt petit, vas fent veure que vas menjant i bevent.
Jo o no menjo res directament perquè el meu personatge s'ho pot permetre, o hi ha unes patates fregides, el dia que tinc gana, doncs potser pico unes patates fregides.
Sí, a mi em fa molta gràcia perquè jo dic, oh, tenim tot això preparat, com que ens ho hem treballat molt, i allà n'hi ha quatre patates fregides, pinxitos i plàstic, saps? L'Albert, per exemple, el que fa el meu marit, el que fa de Gerard, bé, menja molt enciam, jo el veig sempre molt amb l'enciam,
Ai.
No molesta això a l'hora de parlar? No,
sí,
no us ha passat que teniu un tros de menjar aquí al coll?
Sí,
que...
molesta, per això ja et dic lo dels carmelets i tal, vas dissimulant.
I més depèn de quin menjar, encara molesta més. Sí. No? No sé on era, que a vegades menjàvem quicos, no? Blat de moro i així.
Això és perillós.
Ui.
És perillós. Però és per sort, en aquesta funció tenim aigua per tot arreu i podem anar bevent molt.
Sí, aquest alcohol que teòricament bebeu és sempre aigua amb
aigua
colorant?
Aigua
tenyida,
sí. Sempre. Per ara no hem tingut cap sorpresa. Real.
A l'últim dia potser ens posen alguna cosa.
La Carme es menja una cosa ben especial.
Jo menjo una cosa, no sé si ho podem dir per
bueno,
això.
Bueno, però ningú... Sí, no? Es pot dir.
Va, veure, menjo paper.
Ah, paper.
Sí.
Menjo un paper.
Ostres.
Sí.
Molt guai, eh?
El que passa que és un paper que és fet d'aquesta, de l'hòstia de missa.
Sí, sí.
I llavors, el que passa que es trenca a trossos, que es nota, no?, una mica, vull dir que has de vigilar que no es noti perquè realment és un paper diferent. Llavors s'enganxa tot el paladar.
Ah, sí.
Llavors entro i hi ha el regidor esperant-me amb un bol, entrec tot el paper
Això no ho sabia jo, veus?
Sí, me'l trec tot perquè no tinc temps d'empassar-me'l tot, però sempre se'm queda una part al paladar. I després he de parlar d'allò, però intento anar empassant saliva i que es vagi desfent i poder parlar.
Jo me'n recordo amb els gots, que eren de sucre, els gots que es trencaven. Recordo una vegada, Jetlag, que vam trencar un parell a Jetlag. Fa així, sembla que trenqui... Bé, clar, però és que no ens podem fer molt mal si tenen plats o gots de veritat.
Ara que mencionaves Jetlag, té de teatre, sempre ho diem, és una companyia singular que jo m'atreviria a dir que sempre associem a coses bones o coses que ens fan riure, cosa que és positiva, que va ser creada el 1991, mare meu, per cinc joves actrius, tot just, la Carme... es posa les mans al cap, tot just graduades de l'Institut del Teatre de Barcelona, mm-hmm. hi ha 14 espectacles, em sembla, que porteu, i també suposo que seria interessant veure com han evolucionat els vostres àpats també compartits, dinars o sopars, que heu anat fent al llarg dels anys.
Oh, bueno, us això... hem fet molts, però jo recordo, per exemple, ara que has dit això, que quan fèiem Hombres a Madrid, mm-hmm. i que fèiem doble o triple funció a vegada, una barbaritat, que entre funció i funció érem capaces de dos biquinis, o sigui, l'Àgata, per exemple...
Unes més caldes.
Unes més caldes, l'Àgata, que et menja molt, ara em sap greu que no està aquí, però... Sí, però biquini com d'acompanyament, saps? Sí. Que et podies veure el col i tal, i fer la funció.
Amb sípia, o sí. jo què sé, que menjava.
Jo sóc incapaç ara de menjar abans de la funció, o sigui, costa més, has de fer, costa més la digestió, ja. No, a mi necessito estar més lleugera. També depèn de la funció, t'he de dir. Aquesta, per exemple, en aquest cas, el meu personatge no calla i és molt histèric i necessito una energia concreta, no?
No sé si el que tastareu serà una cosa, bé, amb els vostres estàndards... Home, abans d'una funció jo potser no ho recomanaria.
No ho recomanaria,
potser no. Potser després.
No, després, després,
no ho sé. Gerard, quin producte has triat per obrir aquest any? A veure si ens podem lluir una miqueta,
no sé.
Si ens farà plorar o no ens farà plorar.
Jo no descartaria res. Va. No descartaria res. El que us porto avui són unes postres anomenades Delícia de Pistatxo, amb una cosa una mica pretensiós. És d'una marca blanca, d'una cadena de supermercats a Alemanya. Us donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra. Després n'heu de fer el tast i decidiu si és un producte top o és un nyap.
Fantàstic. Doncs escolteu, avui amb la Mamen Duc i la Carme Pla de l'Esté de Teatre i comencem pels tres arguments a favor.
El primer argument a favor, la presentació. Prou correcta. Vull dir, ens agradarà o no, però d'entrada això entra bé per la vista. Són unes postres que se suposa tenen base de mascarpone, combinada amb la crema de pistatxo, tot posat en una tasseta...
Però estàs colors... aquesta no és de sucre, eh? Toqueu,
no,
toqueu.
No us ho tireu pel cap.
Això fa mal, eh?
Us faria un trau. Vull dir que la presentació d'entrada no et tira enrere.
Després la tassa la pots fer servir.
Sí, és veritat.
És el meu segon argument a favor, la tassa. Perquè no ens posem exquisits, que aixequi el dit qui de qui no ha begut mai en gots de Nutella o nocilla, que tots en tenim a casa. Per tant, donaré com a punt positiu el fet que aquesta Delícia de Pistatxo es presenti en una tassa de vidre, que un cop t'hagis acabat el contingut, doncs es quedarà a viure a l'armari de casa teva amb les tasses que ja tens, perquè és prou presentable i, no sé, aquí fins i tot un cafè amb llet.
Sí, t'hi cap, sí, eh?
Un cafè amb llet, aquí.
Pot anar al microones, això? Em pregunto.
Ai, si és vidre. Bueno, espera, mirem-ho. Sí, no? Si és vidre, sí,
probablement,
suposo, eh?
Probablement, sí. Sí. Per tant, punt a favor. I tercer argument a favor, el preu, 1,99 €.
Home,
si al
només
final,
la tassa val la pena.
La tassa ja ho val.
Jo crec que val més la tassa que el que hi ha dins.
I si a sobre el que hi ha dins ens agrada, podem dir que 1,99 € és un preu assumible.
Ai.
Per tant, aquests són els arguments a favor.
Doncs bé, avui tastem aquesta Delícia de Pistatxo amb la Mamen Duc i la Carme Pla, dues de l'Esté de Teatre, i aquests són els tres arguments en contra.
Primer argument en contra, prou pistatxo. O sigui, prou pistatxo. O sigui,
prou.
No, ja feia temps que s'intuïa la bombolla del pistatxo, però últimament està arribant a cotes
insospitades. T'encanta? La Mamen Duc que li encanta, que de prou res.
No, a mi també m'encantava, però ja n'hi ha prou. O sigui, no sé si aquestes festes de Nadal heu vist al supermercats molts productes, sobretot torró, panetone, rajoles de xocolata, que en diuen a l'estilo Dubai.
Sí, home, sí.
Hi ha estilo Dubai per tot arreu. Bàsicament consta afegir en els productes una pastarada verda, autoproclamada pistatxo o crema de pistatxo. I després de tastar coses aquestes, crec que el pistatxo només és bo en el seu format original, és a dir, com a fruit sec.
Exacte, que l'has de pelar, és cruixent...
Exacte,
cruixent,
tots els derivats d'allò em semblen dolents, tots. Segon argument en contra. Compte si et mires gaire el tema nutricional, perquè d'entrada el Nutri-Score, que cadascú se'n pot refiar més o menys,
sí,
que és aquest codi que diu si un producte és saludable o no és saludable, doncs el Nutri-Score li dona una E, o sigui, el nivell més baix de tots. I després, si tu et mires la informació nutricional, veus que hi ha molt sucre, perquè si et menges aquesta tasseta de Delícia de Pistatxo, et fots 31 grams de sucre.
31 això, grams?
Això serien és com molt. 4 sobrets i mig de sucre que et posen amb el cafè en el bar.
No ens interessa,
4 sobres i mig aquí dins.
Per començar l'any no anem bé,
Sí, i després 11 grams de greixos saturats, que també, déu-n'hi-do.
I l'últim argument en contra. Això conté alcohol, que li agradaria a la Viviana. No?
Sí.
Ho avisen a l'etiqueta i després els ingredients especifica que conté un 0,8% d'alcohol, que no és gaire, però segur que es nota i potser tira una mica enrere, o no, ja ho veurem.
Ai, ostres, no, no teniu molta curiositat de tastar això.
Sí, sí, una mica, sí, sí. No una molta.
Mica. Sí, exacte.
Això està obert ja, per cert, o com ho fa això?
No, en a veure. Principi no ho he obert. No sé,
a veure. A veure. Obrim la tasseta i comencem el tast. Sí. Ah, mira.
I l'alcohol on està? És curiós.
Jo suposo que deu estar... Aquí, us he deixat dos culleretes d'or. D'or de plàstic.
D'or.
Sí. És tot mentida.
Sí.
Ui. Clar, així de prop ja és una altra història, això,
Això és una pastarada.
Jo agafaré crunchy perquè dic que m'agrada el crunchy.
Sí, hi ha uns trossets de pistatxo per sobre.
No, no ho feu amb por, Vull dir, agafeu.
Què és això? Hi ha fins i tot com una galeta aquí al costat.
Sí, una galeta. A veure.
Hòstia, sí que es nota l'alcohol, eh?
Sí?
Es nota l'alcohol, doncs. Diu 0,8%.
Buah. Vale.
Ui.
Tinc claríssim.
La delícia de pistatxo. A veure, o sigui, els 4 sobrets i mig de sucre, els noteu?
Totalment. Notem l'alcohol, el sucre, per mi.
I greixos. Molts greixos.
Crunchy, re de crunchy. No. És tot pastós i endavant.
La galeta.
No, la galeta és tova.
La galeta crunchy tampoc és.
Vinga.
No. Si saps que és de pistatxo, potser pots rememorar el gust del pistatxo, però...
Que fort, perquè si no el look, diríem, o sigui, el look era boníssim. Sí. O sigui, veies, i la tasseta és una monada. Així com
si voleu, podem buidar això i us regalo la tasseta.
Però jo te la cedeixo.
Jo voto
amb coneixement de causa no ho necessitem. A vegades ho tornem a tastar. Jo crec que avui ningú vol tornar a tastar això.
Ja dinarem.
Tu mateix.
A veure, voleu fer un vot unitari?
O sí. Independent.
Crec que el tenim claríssim els dos.
Sí,
Les dues, sí.
Han assenyalat amb el dit polze cap avall. Entenc que això tira cap a nyap. Paula, tu que sempre ets una mica més benevolent.
No hi ha compassió.
Avui
no hi ha compassió, nyap, això és un nyap. Total, només ho compraria per la tassa i ni això.
No en parlem més. Ja podem arribar a la conclusió que aquesta delícia de pistatxo servida en una magnífica tassa de vidre és un producte...
I amb llàstima, perquè marxem amb mal regust.
Sí.
Amb mal regust.
Necessito una mica més d'aigua.
De veritat. Carme Pla, Mament Duc, de veritat, moltíssimes gràcies per venir al restaurant Caníbal. Esperem que no ploreu gaire i ja ho sabeu, a tothom que ens escolti, fins al 15 de març al Teatre Goya, l'Esté de Teatre, amb Avui no ploraré.
Moltes gràcies,
de veritat. Si voleu tornar, us esperem,
No tornaran.
Després d'això, no ho sé.
I nosaltres sempre acabem amb coses bones, per això, al restaurant, amb l'especialitat, com sempre, que és la que avui ens serveix Patxi Rodríguez, el cuiner del restaurant AME, de Barcelona, que és un químic que va deixar la seva professió que exercia a la seva Venezuela natal per dedicar-se a la cuina. I la seva especialitat és una truita del Pirineu, truita al peix, no pas la dels ous.
Ah, sí.
Una truita del Pirineu amb una salsa, com diuen els francesos, verd blanc, que segons ens confessa és el plat consentit de la casa, així que ara el descobrim. Moltes gràcies, adéu, un plaer.
Gràcies.
Yo diría la trucha del Pirineo catalán, en este caso curado, lo curamos por un día, después lo pochamos tres veces para cocinar completamente para tener una textura más abelluda, un poco más de terciopelo, ¿verdad? La idea ahí es mantenerlo bastante tierno, que se pueda comer prácticamente con cuchara, ¿no? Lo servimos con una beurre blanc, pero en este caso no es la clásica, con un poquito de dashi que nos permite bajarle un poco la cantidad de mantequilla. La servimos con huevas de trucha, tenemos estragón, de aceite de la hoja de la higuera, que le da un sabor verde a bosque, ¿verdad? Y entonces como que casi que nos transporta nuevamente a la montaña donde traemos la trucha. Creo que es el plato que se ha trabajado más y creo que se quedará con nosotros por una temporada por lo menos más y yo creo que es la consentida de la casa.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, com sempre, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Si tu tens un producte diari, quotidià, 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 tendeix a assimilar-se a trivial, banal, de no molta, molta complicació mental.
Lo del pa nostre de cada dia ha fet molt de
mal.
Digue-li a la pluja que no plogui tan fort. Que no plogui tan fort, que no plogui tan fort. Deixa que la vida se t'escapi del tot. Que plogui a poc, més a poc. Digue-li que baixin els àngels, digue-li que cuidi les flors, que potser quan arribi la tarda ja serem a dintre del pou. Serem a dintre del pou.